Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Des de fa un parell d'anys ja s'han registrat un miler d'abocaments il·legals al Baix Penedès, una quantitat gran que no ha agradat a ningú. Tot seguit, des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo conversa amb el creador d'aquest registre de la situació actual.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, parlem d'una xacra que tenim al Baix Penedès, també a l'Alt Penedès i a altres llocs, i que hi ha una persona que vam entrevistar fa 2 anys, em sembla, si no recordo malament, com tu deies, que va ser qui primer està classificant aquests abocadors il·legals, i per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Toni Tello, és veí de Llorenç i el que va començar amb aquests abocadors al Baix Penedès. Molt bon dia, Toni, com estàs?
Hola, bon dia, mira, per aquí, enfeinat.
Enfeinat. Anem a posar una mica en context a la gent. Fa 2 anys vas crear una iniciativa, que explica'ns-la tu millor.
Bé, doncs, jo surto molt en bicicleta de la muntanya i últimament veia sempre que cada cop em trobava, doncs, més abocaments de runa als marges dels camins, en llocs amagadets, de bosc, a qualsevol racó del Baix Penedès. I ja un dia ja em vaig afartar i vaig pensar, dic, això s'ha de saber, perquè no pot ser que cada vegada n'hi hagi més i ningú digui ni faci res. Mm-hmm. I vaig començar, doncs, bé, a fer fotos dels abocaments que trobava i localitzar-los amb el Google Maps, senzillament, fent una localització. I llavors se'm va acudir, primer vaig començar a fer això, però no sabia com fer-ho públic, i se'm va acudir fer un perfil d'Instagram i un altre de Twitter. Mm-hmm. Twitter, ara X.
Exacte.
Sí. I bé, i posar-ho allà i donar-li el nom d'aquest abocadors Baix Penedès. Uh-huh. I bé, ja són 2 anys, bueno, sí, 2 anys, perquè va ser gairebé 2 anys, a l'abril del 2022, i a poc a poc, doncs, hem anat sumant alguns cops restant abocaments que s'han retirat, però molt poquets, però sobretot sumant, fins que hem arribat ara a la xifra dels 1.000 abocaments actius presents en aquest moment al Baix Penedès.
De quants partíem el 2022?
Ostres, això no t'ho sé. No t'ho sé, això, perquè per anys no ho tinc registrat.
D'acord.
Ho tinc registrat per municipis, uh-huh, i per comarca, perquè tinc el Baix Penedès, però clar, també a vegades faig una mica al Penedès, una mica de Garraf, una mica del Camp, però això ja és una mica sortir-se dels marges, saps? Uh-huh. Que també trobo alguna cosa per allà i també ho registro, perquè bé, també ens afecta, no?
Clar.
Però bé, és això el que tinc ara.
Clar, sorprèn aquesta xifra, perquè són molts, i no sé si en els darrers temps, a causa d'aquestes vaga que ens va afectar uns quants municipis, que van ser 4, concretament Arbós, Llorenç, Sant Jaume i Banyeres, no sé si és quan més s'han activat.
Mira, no et puc respondre perquè no ho sé, però jo crec que no, perquè el tipus d'abocaments que jo trobo no són residus domèstics, com pot ser la bossa d'orgànic o els plàstics, els envasos. Són més aviat abocaments de molta runa d'obra, uh-huh, que segurament prové, doncs, d'algú que es canvia la cuina, un lavabo, perquè d'això en tinc molta constància. Uh-huh. Rajoles, sanitaris de tota mena, mobles de cuina. Bé, llavors, clar, contracten, entre cometes, no?
Sí.
El típic, el cosí del meu amic, del meu cunyat, d'aquell tiet o d'aquella neboda, que t'ho farà molt bé de preu. Mm. I resulta que aquest és algú que no té llicència i que per estalviar-se 50 euros després d'haver-se gastat la persona que contracta en lloc de pagar 50 o 70 euros per gestionar aquests residus, prefereix estalviar-se'ls quan s'ha gastat 4 o 5.000 euros
en fer l'obra en qüestió, no?
Sí, i llavors aquesta runa, doncs, clar, jo et faig la cuina, t'estalviaràs uns calés i jo ja ho faig tot. Sí, sí, perfecte, uah, ha quedat molt maco, molt maco. Clar, però no sap que la runa ha anat a parar a un camí...
Que no hauria d'haver estat.
...a una urbanització i després, doncs, allà es queda per sempre. Mm-hmm. Allà he trobat runes que tenen senyals de... O sigui, que ha passat molt el temps per allà. Ha passat molt de temps allà llançat i ningú ho ha recollit. I allò que normalment queda allà tirat.
Clar, el que sobta més d'aquests números que tu exposaves fa uns dies és que el lloc on més abocaments hi ha, il·legals, seria Baibei quan té la deixalleria.
Sí.
Sobta
sí,
una mica, no?
És ben irònic, sí, perquè la brossa... com si diguéssim, fa el camí de qualsevol racó de la comarca i no arriba, es queda a les portes.
Es queda a la mateixa zona, no?
Sí, sí, perquè, a veure el problema també, trobo jo, és que les deixalleries poder limiten bastant l'entrada de residus. Clar, si una persona apareix allà amb un caminet amb 3.000 quilos de runa, doncs, clar, això, en teoria, hi ha uns llocs que ja són destinats a runa d'obra que s'ha de pagar, òbviament, per gestionar-ho. I, clar, s'estalvien això, com que la deixalleria no els agafen, doncs ho llencen a qualsevol racó. Però, clar, també obrir les deixalleries amb aquestes quantitats seria haver de fer unes deixalleries doncs, 4 o 5 vegades més grans del que són ara. Clar. I se suposa que, bueno, clar, això ja veiem com són algunes deixalleries que són minúscules i llavors, clar, això ja no toco el tema, però m'imagino que serà bastant més complicat.
Clar. Digue'ns els números, perquè tot i que els tenim, millor que ens ho expliquis tu, que tu has currat i això ho fas per amor a l'arte, mai millor dit,
sí,
sinó
sí.
Que estàs denunciant agressions a la natura i t'has preocupat i molestat, quan altres, doncs, potser passarien de llarg, ho veurien i no farien res al respecte, no?
Bé, vols que et doni un rànquing?
Sí, dóna'm el rànquing.
Doncs mira, per exemple, a primer lloc, Bellvei, amb 169, després el Vendrell, amb 106, Banyeres, amb 98, Santa Oliva, 88, Cunit, 85, la Bisbal del Penedès, 78, Arbós, 77, Calafell, 70, Sant Jaume dels Domenys, 67, el Montmell, 61, després ja venen els que s'han retirat, que tinc constància que algun ajuntament ha tret, que són 60. Ens fixem només al Baix Penedès, perquè aquí ja m'entra algun de l'Alt Penedès, però...
Sí, no, al Penedès podríem parlar-ne també, perquè després... el Penedès en xarxa cobrim tota la comarca, sí. Les dues comarques.
Després el Vinyana, 49, Llorenç, 41... Bonastre, 9, Masllorenç, 8, i ja està.
A l'Alt Penedès tenen molts menys, no?
Sí, sí, sí. Ara fa uns dies vaig sortir en bici, vaig arribar fins a Vilafranca, i es veu, la diferència es nota. A l'Alt Penedès, a més, comentant-ho amb un el propietari d'una botiga de bicicletes d'allà de Vilafranca, deia que l'Alt Penedès es veia més net, tot i que també n'hi ha, però no és com aquí al Baix Penedès, aquí és un escàndol. No sé per què, no ho sé, però allà no se'n veu tanta, d'alguna.
Clar. Davant això, el passat mes de desembre, sortia la notícia, no, que la xarxa Vendrellenca i la plataforma Abocadors Baix Penedès havíeu mantingut una reunió amb els tècnics del Consell Comarcal, no?
Sí, bé, jo no hi vaig poder ser per motius de feina, però hi va anar el representant de la xarxa, Vendrellenca, i es va reunir amb tècnics de medi ambient i de... Ai, ara em surt ja... Bueno, amb els tècnics del Consell. I es veu que els van parlar del tema, entre altres temes que teníem ells pendents, també. I bé, el Consell Comarcal va dir que estava disposat a fer que les empreses que, o l'empresa que reculli la brossa d'ara en endavant al Vendrell, doncs també s'hagin d'ocupar d'aquests abocaments. Això és una gran notícia, perquè jo des del principi sempre he pensat que el Consell Comarcal no sé ben bé si tenia funcions o no tenia funcions en aquest tema, però com a òrgan administratiu de la comarca, diguem, podria ser un coordinador entre ajuntaments per poder combatre aquest problema. Bé, això, de moment, després de quasi 2 anys d'anar incessantment posant publicacions i cada publicació etiquetar el Consell Comarcal i els ajuntaments afectats per l'abocament que trobava, doncs bé, veig que suposem que això ha picat pedra i bé, ha sortit una bona notícia d'aquí. I esperem ara, bueno, en els propers mesos, espero poder parlar jo personalment amb els tècnics, perquè ells volen les dades que tinc jo, jo amb molt de gust els hi cediré, perquè per això ho he fet, i entre tots, doncs, bueno, a veure, començar a mirar de trobar alguna solució. No, jo no en tinc ni idea de quina, perquè no domino el tema, jo sóc infermer, no tinc res a veure amb tot això, però clar, ells poden saber doncs, què es pot fer, què no es pot fer, i bé, com a mínim partir de la base de les dades que tenim,
clar,
i a veure què es pot fer.
Clar, al fi i al cap, Toni, tu t'has fet un curro que, com deia al principi, et podies haver estalviat, podies haver tancat els ulls o passar de llarg, no fer-ne res al respecte, però tu vas adoptar una posició reivindicativa i amb una finalitat, que era, ostres, tenim uns camins preciosos, estem en una zona privilegiada, però la gent no ho respecta. Creus que has aconseguit aquesta fita, tot i que encara doncs, no hagi agafat la forma que potser s'hauria esperat amb una mica més d'antelació?
Mira, sincerament no, perquè el meu objectiu seria poder sortir en bicicleta sense haver de parar cada 300 metres o cada 100 o cada 50 a enregistrar un abocament. Perquè jo el que vull és sortir en bicicleta i no hi ha dia que no surti i hagi de parar una o 80 vegades, segons el dia, a fer fotos.
Yeah.
I clar, i això, aquí el que sí que està clar és que es necessita molta, molta educació, molta formació, molta difusió del missatge de que això és un problema que ens afecta a tots, i que per 4 que estan llançant runa incívicament tenim una comarca com la que tenim. Aquí també entra el tema que no l'hem tocat encara, que és el de les plantacions de marihuana. Que això també és un greu problema que tenim, perquè Catalunya és una gran productora il·legal, òbviament, de marihuana. I això, les restes apareixen també per tot arreu, perquè abans he comentat que la gran majoria són runa d'obra, però també no ho tinc això registrat encara, però el tipus de runa que trobo, en primer ordre seria la runa d'obra, i el segon o el tercer serien les restes de plantacions de marihuana, que llencen allà, doncs, bosses de plàstic amb terra, amb les plantes que ja no fan servir, els envasos dels productes químics i fitosanitaris que utilitzen per les plantes, i tota mena de deixalles, material aïllant, material elèctric, bé, de tot, però és que a més són muntanyes, o sigui, a vegades he trobat algun munt que poder fa gairebé 1,5 metres d'alçada.
Mare meva!
És que són enormes. Clar, imagina't una plantació d'aquestes que fan milers de plantes, doncs, quan ho buiden, ho llencen tot, absolutament tot. Bueno, els focus, els llums no, que deuen ser molt cars, això ho reutilitzen, i els ventiladors, però moltes vegades he trobat aparells d'aire condicionat, ventiladors, jo què sé, els sistemes de rec, Bueno, llavors també te'n pots veure què és el que mengen els que vigilen les plantacions. Hi ha la bosseta de la brossa amb els tetrabics, de llet, del Danone, de bueno, de iogurts, de pernil dolç, de roba, de tot. És que és... Bueno. I és això. Jo espero que... Clar, el que deia... Jo he fet ja un parell de xerrades, per exemple, a l'Institut de la Bisbal, perquè allà hi han estudiat els meus fills, conec professors i bé, doncs, han sigut productives. Els nanos són molt, molt receptius i molts m'envien després abocaments que han trobat. I per aquí és un lloc per on es pot començar, perquè a la canalla moltes vegades això ho poden explicar a casa o ells ja d'entrada, quan creixin, ja sabran de què va el tema, què és el que hi ha, el que no s'ha de fer. I bé, jo crec que l'escola és un lloc per on es pot entrar en aquest tema, que ja es fa, hi ha moltes escoles que es parla de tot el tema de reciclatge, de les 3 R's i tot això. I bé, poder algun nano li diu, papa, això no es fa.
Ja.
No ho sé.
La veu de la consciència, no?
Exacte. Com a mínim ja són potencials defensors en el futur. Ja ho veurem aquí. Clar. Però a part d'això, també crec que cal que els organismes administratius facin més campanyes de conscienciació de les deixalleries, de com reciclar. Això ja es fa, però es fa només a nivell domèstic. També s'hauria de parlar de tot això que estic trobant jo. Que la gent surt a passejar el gos i es troba doncs, tota la runa que hi ha. I tothom, moltes vegades, anant en bicicleta, em trobo gent i parlem del tema aquest i està tothom que he trobat ha estat indignat, tothom, perquè, clar, tothom troba runa. Clar. Però continua apareixent. Jo estic convençut de que no és molta gent els que fan això, però, clar, són uns quants que ho fan contínuament.
Clar.
Perquè si algú es dedica a fer obres d'aquestes il·legals, i, clar, si una setmana o cada 2 setmanes en fa una, doncs, clar, cada 2 setmanes hi ha un abocament més, això per un, però si n'hi ha 40, doncs són 40 abocaments més, jo què sé.
I és una veritable llàstima, al final, perquè és el que dius tu. Primer que no deixa de ser una cosa il·legal. Estem embrutant el nostre territori. I després no sabem com afectarà mediambientalment tot això,
no,
però
clar.
Que indigna. I tant, em sembla que t'ho vaig comentar fa 2 anys. El meu home, passejant amb el gos, s'havia trobat pneumàtics al costat de la riera.
Molts. Això dels abocaments, bueno, ja sabem que no és un problema només al Baix Penedès, és a tota Catalunya. Perquè ahir, mira, un exemple molt clar... em va tocar anar a treballar al Montsià i vaig prendre la bicicleta. Quan vaig acabar la feina, després de dinar, vaig agafar la bici i vaig fer una sortideta per allà. Doncs allà amb un canal que em sembla que no es fa servir, que el canal Xerta no sé què, que vaig estar tot ple de brossa, doncs hi havia llocs que feien por també, un munt de runa, pneumàtics per tot arreu... Allò també és un altre abocador.
Clar.
I això és que m'ho he trobat en altres llocs, a la Conca de Barberà, a Pla de l'Estany, jo què sé, a qualsevol lloc que vagis, sempre trobes alguna cosa. Però clar, jo em moc aquí, al Baix Penedès, i
clar.
on ho veig més. No? Però és un problema general a tota Catalunya, perquè parlis on vagis, parles del tema i tothom et diu el mateix.
Clar. A vegades el que s'obté és alguna foto, fins i tot que sortia les etiquetes amb les dades de la persona.
Sí, mira, mira, a Sant Jaume l'altre dia em vaig trobar un abocament que hi ha allà... A veure com és...
Els Arquets.
Sí, exacte, per allà a l'Ermita dels Arquets, sí. On hi ha aquells carrers que no estan asfaltats, per tant, el camp de futbol... I vaig trobar uns sacs plens de papers i de revistes i d'impresos per fer-se soci de no sé què. I bé, hi havia un parell de caixes amb etiquetes d'enviaments. I bé, jo això ara no he tingut temps, però això, aquestes dades els hi penso passar amb els agents rurals, que són els encarregats d'això. I alguna vegada he passat algunes dades també, ho han investigat, no han pogut fer gaire més perquè les dades que es troben sempre són molt generals, no són molt específiques, no diu tal persona ha fet això, clar. Però bé, ells ho investiguen, i sí, parlen amb la gent que, diguem, apareix en els papers, però clar, poca cosa poden fer més, és que el paper... que no es pot fer gaire cosa més. Però jo quan trobo dades d'aquestes, sí, jo faig la foto, les agafo i sí, s'ha de compartir amb qui, amb Mossos, amb agents forestals o amb qui sigui, ho faig, vull dir, no em tallo. Jo considero que si hi ha un fil on estirar, que s'estiri, i si es troba un culpable, doncs que se'l sancioni. Mm-hmm. Perquè això no. Però sí, tota la gran majoria de la gent complim les normes. I ens esforcem.
Sí.
Fem molt d'esforç. Doncs per què uns quatre espavilats no ho fan? I doncs no ho sé.
I no hi ha conseqüències, no?
Sí, és clar.
Toni, per finalitzar, si veiem un abocament il·legal, com podem contactar i denunciar-ho a través teu?
La manera més fàcil és... En el perfil d'Instagram o de Twitter sempre es pot fer una foto, agafar la localització i enviar un missatge directe al perfil.
Uh-huh.
Abocadors, B alta, PDS, abreviació de Penedès, @gmail.com. Sí, aquí es pot enviar doncs, això, unes fotos i sobretot la localització, perquè sense localització no
aconseguim res.
No val dir, sí, està en aquell camí, per aquí, per allà. Clar, però els camins són molt llargs. Jo vull saber exactament on són.
Clar, la localització, la geolocalització...
Ah, exacte.
Per tal de denunciar-ho. Doncs,
sí.
Toni, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa. Gràcies per la feinada que fas. No sé si algú t'ho ha agraït, però des d'aquí la veritat és que ho agraïm, perquè veiem que, malgrat que l'administració pública és molt lenta... Sí. Sembla que comença a donar els seus fruits.
Tant de bo sigui així, perquè ja fa molt de temps que tenim la comarca fet un fàstic i s'ha d'endreçar. Hi ha molta feina a endreçar aquí.
Doncs sí. Moltíssimes gràcies, Toni.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu. Vinga, gràcies. Adéu.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Mig minut i ens plantarem a 11:15. De seguida arriba l'Eric Guijarro i ens acosta l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en aquest segon flaix informatiu. I a continuació tenim cita, la primera d'aquest 2025, amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez. Parlarem de l'alegria, tant passiva com activa, i per estrenar l'any porta un regalet de Reis. Regalarem 3 acompanyaments per canviar un hàbit durant 21 dies. Estigueu al cas fins ara.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. A punt per iniciar-se les obres de millora de la xarxa d'aigua al polígon de Sant Pere Molanta per valor de 800.000 euros. Durant el primer trimestre d'aquest 2025 es preveuen iniciar aquestes obres al polígon de Sant Pere Molanta, uns treballs que han de comportar la substitució de canonades de fibrociment en vies principals del polígon, com són l'avinguda Mare de Déu de Montserrat i l'avinguda Cadí, que concentren un elevat nivell de fuites per l'estat deteriorat de la xarxa. L'actuació l'impulsa Congiac, el Consorci Públic de Gestió del Subministrament d'Aigua, del qual en forma part l'Ajuntament, i les obres es financen amb aportacions del PUOSC i de la Diputació, tal i com ha recordat el regidor de Via Pública de l'Ajuntament d'Olèrdola, Jordi Álvarez. Finalitza la reparació del col·lector de Sant Sadurní que condueix aigües residuals fins la depuradora. Les obres de reparació prop del Parc de l'Avernó es van tenir lloc després del trencament que es va produir el mes de novembre a causa dels forts aiguats. L'Ajuntament, la Mancomunitat i l'Agència Catalana de l'Aigua han treballat intensament en la reparació i el cost total de l'obra ha estat d'uns 285.000 euros, finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua i la Mancomunitat Penedès-Garraf, promotora de l'obra. L'Espai Jove a la Nau acollirà per segon cop el Vilafranca Open 2025, la competició de cubs de Rubik organitzada per l'Associació Catalana de Speed Cubing amb el suport de la World Cubing Association, el proper 22 de febrer. La regidora de Joventut, Montse Arroyo, acompanyada de Pau Carbonell, membre de l'Associació Catalana de Speed Cubing, ha presentat la jornada en roda de premsa, valorant que es tracta d'un esdeveniment que vol fomentar el coneixement de l'Speed Cubing entre el públic general, així com posicionar Vilafranca com a referent en l'organització d'esdeveniments esportius innovadors. Benedicció i venda de coques de Sant Antoni a la Casa de Cultura de l'Arbós. L'Arbós celebrarà el 18 de gener la tradicional cerimònia de benedicció i venda de coques de Sant Antoni. A partir de les 11 del matí començarà la venda de les coques en un únic punt de venda que s'instal·larà a la plaça de la Vila. El preu de les coques serà de 7 euros la unitat i 12 la parella. Com ja és habitual, la recaptació de la venda de coques anirà destinada al Banc d'Aliments del municipi. La venda està organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Associació de Dones Arbossenques.
Penedès en xarxa.
Ara són 11:15 i 4 minuts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
L'inici d'any coincideix sempre amb bons propòsits, amb nous hàbits que volem incorporar, i nosaltres el que farem al Penedès en xarxa és mantenir un molt bon hàbit que ja teníem, i és dedicar una estoneta, un cop al mes, a valorar, a posar en valor, a reivindicar el riure i el joc dels adults, dels ganàpies, que la canalla d'això ja en sap molt i ens dona lliçons de vida. La nostra mestra, la nostra guia, és la doctora i campeto, la Maria Rodríguez. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
I bon any, encara ho podem dir?
I bon any.
Doncs vinga, sí. Bon 2025.
Bon 2025, esclar que sí. No ens havíem vist.
Per tant, jo penso que encara toca, no?
I tant que sí, i tant que sí. Sempre tot el que sigui bons desitjos, jo penso que no tenen data de caducitat. O sigui que endavant amb els bons desitjos.
Tu ets d'aquelles que fa bons propòsits, que se'ls apunta, potser a tu t'agrada molt negre sobre blanc, llibretes sí, i bolis.
Sí, sí, sí. Enguany per això ha sigut diferent, perquè he estat amb un gripasso impressionant i la veritat és que he estat a casa malalta i no he fet tot aquestes dinàmiques que normalment acostumo a fer, no? I això doncs m'ha portat que a la reflexió, no? Posterior, a veure la part positiva, no? Que sempre és el que intentem aquí recordar amb aquesta secció que fem aquí amb tu, no? Com davant d'una adversitat, per exemple, no? Doncs aquests Nadals doncs una miqueta diferents i fora del que tenia previst, doncs com després buscar-li la part positiva, no? I la part positiva doncs, ha estat pues, això, no? Pues, el fet de dir no cal fer els propòsits, si no pots, pues, no els he pogut fer, doncs no passa res. Sempre tinc temps, igual que hem fet ara, no? De desitjar-nos bon any, encara que estiguem a mitjans de gener, doncs sempre estic a temps de parar-me i dir, d'acord, vinga, què vull canviar a la meva vida, com m'hi poso i què és el que em ve de gust, no?
I full de ruta, perquè ja ens has dit altres vegades que negre sobre blanc o en enumerar el que volem fer no n'hi ha prou.
Ah, exacte, exacte. Recordeu, mireu, hi ha una diferenciació entre, hi ha dues paraules, que és preocupació i ocupació, no? Seria quan estem preocupades o preocupats, no? Estem en la ment, en allò que dir, ostres, tenim un problema o volem canviar uns hàbits que tenim adquirits i estic tota l'estona donant-hi voltes de ai, mira, és que em passa això i no sé com fer-ho i podria fer això i podria fer allò. Però és com aquest garbuix mental que són un munt de possibilitats que, clar, com que estan a la ment, no es materialitzen, no? Això seria la preocupació. I després hi ha el que és l'ocupació, no? Per tant, jo el que us encoratjo i el que ens ajuda al riure és a ocupar-nos d'allò que ens passa a les nostres vides, no? O d'allò que volem canviar, no? És a dir, el fet d'ocupar-me ja connota l'acció, eh? És a dir, la preocupació és necessària en aquest sentit més de reflexió, perquè, esclar, potser de dir, val, jo vull fer alguna cosa i em tiro així a la valenta i potser em surt bé, però potser hi ha coses que pues, o no tinc les eines adequades o no tinc una formació determinada per fer un canvi, no? O no és el moment idoni, no? Per tant, no es tracta d'allà anar a la brava no? I entrar en acció directament, no? Sinó de fer les dues coses, és a dir, tenir aquest moment de preocupació, de reflexió, d'aquest disseny del full de ruta que tu bé comentes, i sí, posar-ho per escrit, perquè és com anar concretant i anar visualitzant i anar posant-hi l'energia d'aquesta manera, i després entrant en l'ocupació, que seria aquesta acció d'allò que jo vull aconseguir, no? I clar, i el riure, com sempre recordem aquí, a què m'ajuda, no?, a la pràctica del riure, és a estar amb aquesta energia de més seguretat en mi mateixa, no?, de creure en les meves capacitats, no? I quan jo estic en aquest estat de que no passa res, en aquest estat de més flexibilitat, de treure-li ferro a les coses, no?, clar, em dona poder, m'encoratja a dir, bé, jo ho provo, no? Què és el pitjor que pugui passar? Que m'equivoqui? D'acord, doncs ja rectificaré, no? No s'acaba el món, no? Llavors, per això la pràctica del riure ens ajuda a això, a tenir aquesta bona base per ocupar-nos d'aquests nous hàbits o d'aquests nous projectes, no?
Com comencem aquest 2025 a la consulta de la doctora Ai Campeto? Què proposes?
Sí, mira, jo et faré una pregunta ara, d'acord?
Vinga, dispara. A veure.
Sí, vinga, va, sense pensar-ho. Activa o passiva?
Activa.
Activa, val. No t'ho has pensat?
No. Tampoc sé ben bé què resposta, eh? Què preguntaves, vaja.
Ah, d'acord.
Però sempre és més interessant ser actiu que no subjecte passiu, no? Sigui el que sigui.
Ahà. D'acord, d'acord. I és a dir, i tu, els que ens esteu escoltant, no? O sigui, el fet de fer aquesta pregunta, a quin àmbit o quin tema t'ha portat? Si és que la Sílvia ens ha respost superràpid, no? Per tant,
sense pensar l'àmbit, eh?
Sense
pensar que és més interessant ser part activa que no passiva.
D'acord. Però en general, no? Seria que tu series una persona com més d'acció, no? En el que...
Sí, suposo que sí, no? Si està tan automàtic. Ara em fas dubtar, però sí, ha sortit així.
Perfecte. M'agradava fer una miqueta aquest joc, no? Clar, penseu una cosa, la Sílvia i jo, com que ens coneixem de fa moltíssims anys, estem amb molta confiança, ja no, ni t'ho has pensat, no? És a dir, és com, pam, activa. Què ens podria venir a dir, això, no? Doncs realment que tu tens això, estàs en un ambient de confiança, no? Estem tu i jo soles, no? Perquè hi ha els oients que ens estan escoltant, però és un ambient, és un entorn conegut, no, de no judici, no? Que estem jugant, no? Que sabem, sempre estem aquí en aquest estat lúdic, no? I per tant, tu saps que és igual que hagis dit, perquè no té cap... No t'hi va la vida, amb això.
Cauen els filtres, no? Oi? No hi ha vergonya, no hi ha pors...
Exacte. Eh? I llavors això és superinteressant, no? La pregunta als que ens esteu escoltant a casa, no? Si tu dius activa o passiva, et pot portar a molts temes, no?
I tant.
Nosaltres estem parlant aquí dels beneficis del riure, no? Però si tu vas pel carrer o et trobes amb algú i fas aquesta pregunta... Clar, cadascú li pot portar en un àmbit, no? Depenent del seu moment vital, depenent de la seva experiència, depenent dels seus prejudicis, no? S'ho pot portar en qualsevol àmbit, no? I ja està. I això és l'interessant. I això, aquest descol·loque que et pot produir aquesta pregunta en un entorn, això, no? De tu trobes amb algú pel carrer i li dius actiu o passiu, no? I segurament es queda en xoc o...
O et faran preguntes, què vols dir, en quin àmbit, a què et refereixes...
Ahà, no? I doncs que això ens pot provocar el riure, no? Simplement aquest, el factor sorpresa.
Que et descol·loca, no?
Ahà, el descol·loque, no? Que és una de les eines bases de les sessions de riure, no? De les sessions de joc, de lúdiques, no? Aquest factor sorpresa és el que ens fa descol·locar, no? I quan ens descol·loquem és quan som més espontanis, és quan ens connecta també amb la part nostra del cervell que ens produeix el riure. Es diu... Que el cervell, doncs, es parla que hi ha tres capes que ens arriben a connectar amb aquest riure, no? Seria, per exemple, amb aquest exemple senzillet que us he portat avui, no? Jo us dic activa o passiva, et quedes així amb aquest descol·loque que diem, no? Llavors, en la primera capa del cervell, primer processa aquestes paraules, no? I llavors... de cop i volta s'adona, tu t'adones, aquesta part del cervell s'adona d'aquesta... absurditat o d'aquesta cosa que està fora de lloc, o dir, ara què diu aquesta? No?
Amb què em surt? Sí, sí.
Amb què em surt, no? Llavors, això és la primera part del cervell. Penseu que això és molt ràpid, que nosaltres aquí ho estem explicant detalladament, però és un
procés de segons,
molt
no?
Immediat, no? Però seria, aquesta seria la primera part, no? Del procés, aquestes paraules. Què diu aquesta, no? La segona part, la segona capa del cervell, seria la que processa el sentiment de satisfacció. I aquest sentiment de satisfacció genera la hormona de la dopamina, que és una de les hormones de la felicitat, que es diu, no? És a dir, quan jo m'adono d'aquest equívoc, el meu cervell detecta que és a dir, jo, el cervell fa com que se satisfà d'adonar-se que allò ha estat un absurd, un equívoc, no? Un joc. No? Llavors, es genera aquesta hormona, no? O sigui, que és una segregació d'un químic que ens fa entrar en aquest estat més de felicitat, de benestar, seria, no? I la tercera part, la tercera capa del cervell és la que ens connecta amb la part més primitiva del cervell, que és el cervell reptilià, no? I és la recompensa amb tot això, que seria l'acció del riure. Llavors penseu que és interessantíssim, no? Practicar-nos amb aquests jocs, amb aquest factor sorpresa, no? I per això és molt important practicar el sentit de l'humor, no? El joc amb les paraules o simplement això, no? Una cosa que et tregui
De la zona de confort, no? Del que esperes.
Exacte.
Que et descol·loqui, vaja.
Exacte. Perquè si no, quan ja sabem el que ens espera i això, funcionem amb l'automàtic, amb el pilot automàtic, no? Clar, i quan funciona amb el pilot automàtic, doncs em perdo qualsevol variable, doncs, d'una conversa, doncs, és igual, del paisatge. No us ha passat mai que a vegades aneu pel carrer i ni et fixes en quin cel hi ha, o si els núvols canvien de forma...
I tant, i tant. O... Vas rumiant les teves cabòries, les teves coses, i ni te n'adones del que t'envolta, o si et saluden.
Exacte, no? Fins i tot això de dir, ei, que no, que t'estava dient alguna cosa i ni t'enteres, no?
I tu a la
no?
teva, sí, sí.
Ni te n'adones. Clar, doncs, fixeu-vos, no? Això són petits exemples que si un dia vas amb el pilot automàtic no passa res, no? L'interessant és veure si tu vols viure sempre amb el pilot automàtic o vols fer aquests canvis que dèiem, no? De connectar cada vegada més amb la teva alegria, no? I també volia utilitzar aquestes dues paraules, activa i passiva, perquè quan parlem d'alegria es parla també que hi ha l'alegria activa i l'alegria passiva. L'alegria activa seria quan... Doncs aquesta emoció de quan jo estic contenta, quan estic alegre, la comparteixo amb persones de fora. La comparteixo amb tu, la comparteixo amb els oients, la comparteixo amb la meva família, etc. No? Cap a fora. I l'alegria passiva seria quan la gaudeixo doncs, d'una manera més íntima. Que a vegades també n'hem parlat aquí, no? Que una persona no vol dir que estar alegre hagis d'estar sempre cap a fora, no? No sempre hem d'estar en l'acció, sinó que a vegades és estar aquest assaborir, aquest estat de benestar, no? I tu pots estar prenent el sol al balcó de casa i estar amb aquesta emoció de benestar, no? D'alegria, i és una cosa íntima que gaudeixes tu sola, no?
Que no exterioritzes, però que t'omple, no?
I també és alegria, aquest estat d'alegria, no? Per tant, ser conscients també d'això, no? Perquè si no, per valorar tot això que dèiem, no? Totes les variables del fet de poder connectar amb una millor sensació, un millor benestar, no? Al final, que és el que busquem tots plegats, no?
Fem una pausa, un KitKat, i ara seguim amb l'alegria activa i passiva, perquè ens has dut un premi, una recompensa pels oients fidels del Penedès en Xarxa, de l'Ai Campeto. Explica'ns.
Sí, doncs aprofitant això, no? La vinentesa, doncs, que han passat les festes, que venen els Reis amb el regal, i aprofitant que hem estat parlant aquests darrers programes sobre el fet de com poder adquirir uns hàbits diferents, com ajudar el nostre cervell a fer aquests canvis, no? Recordem que el cervell necessita d'aquesta pràctica durant... S'ha estudiat que són 21 dies perquè es modelin, es moltegi de manera diferent a la que estava programant, no? I que necessita aquesta pràctica constant perquè és el cervell és un òrgan que és gandul de per si, no? I per tant, doncs, us volia convidar, us volia regalar, a que qui vulgui doncs, pugui fer un correu electrònic a les tres primeres persones que sou oients del Penedès en Xarxa, doncs amb la referència Ai Campeto, Ràdio Vilafranca, doncs us ofereixo un acompanyament via WhatsApp durant 21 dies de manera gratuïta amb consells, exercicis, perquè pugueu anar connectant amb la vostra alegria, perquè podeu anar integrant aquesta modificació d'aquests hàbits, perquè el vostre cervell vagi integrant aquesta modificació. Serien les tres primeres persones, us faria aquest acompanyament gratuït, i a la resta doncs, us ofereixo un 50% de bonificació.
Dóna'ns l'adreça de correu a la qual han d'escriure els oients interessats.
És molt fàcil, és aicampeto@gmail.com.
Aicampeto, no hi ha doble E,
exacte,
sinó aike, MPETO.
Correcte.
No hi ha la E de què i de empeto, sinó una única. aikempeto@gmail.com.
Exacte.
Els tres primers correus que t'arribin tenen aquest acompanyament durant 21 dies gratuït i a partir del quart els hi ofereixes un 50% de descompte.
Sí. I per què, no? Perquè a vegades també, evidentment, no? Hi ha clients que em venen directament a teràpia i fem aquest acompanyament plegats, no? Però a vegades una persona vol fer un canvi, ho dic perquè a mi personalment també ha passat, no? Hi ha moments a la vida que dius, uau, ara m'agradaria fer aquest canvi, però potser no saps com, o no t'atreveixes a venir en persona, o perquè no, potser hi ha persones que no em coneixeu directament, o, en fi, poden ser mil coses, no? I a vegades, doncs, bueno, ja que tenim també aquestes eines a l'abast, doncs és una manera que potser no és tan personal, no? Però que també és efectiva, no? I pot ser una primera entrada a dir, bueno, vaig a provar, vaig a fer, a veure si realment m'ocupo d'assolir aquest nou canvi, no?
I també funciona, també es pot treballar així, sense veure's cara a cara, la tecnologia també ajuda.
També ajuda, clar, penseu una cosa també, no?, que és moltes vegades també passa, no?, quan algú... Jo m'he trobat amb clients que venen a teràpia i a la primera sessió com que estan molt demandants del que jo els hi retorno, o com si... És com si el terapeuta hagués de solucionar la vida o els problemes de la persona que ve a teràpia, no? I, clar, jo això ho explico molt i molt. O sigui, les persones que aneu a teràpia heu de saber que... És a dir, quan un... I no és només quan vas a teràpia, sinó quan vols deixar un mal hàbit, també, per exemple, si vols deixar de fumar o vols... Per exemple, no? O sigui, per molt que tu diguis, d'acord, vaig a deixar de fumar, per exemple, no? Però si tu no estàs realment convençut... No, per molt que t'apuntis a una clínica que t'ajudin a deixar-te de fumar, o per molt que vinguis a teràpia, tu has de posar de la teva part, no? És a dir, és un treball conjunt, que per això és bonic, no?, explicar-ho, i també com el riure ens ajuda, això també, no? Amb el sentit de l'humor, amb la pràctica del riure, quan estem treballant en un procés terapèutic, ens pot ajudar a adonar-nos també d'això, no? De fet, jo tinc alguna clienta que a dia d'avui, bueno, l'altra setmana vaig tenir sessió amb ella i dels principis, de l'inici, no? Que era com molt demandant de la meva mirada o dels consells que jo li podia donar, a com ella mateixa la setmana passada, justament, ella mateixa se'n va adonar, no? Entrava en una... I després ella mateixa va riure i va dir, ai, ara ja t'estic demanant que em donis la solució, no? I clar, això és meravellós, no? Perquè hi ha aquesta persona... Ja, que ja està en procés, ja s'ha adonat, no? Primer, de què vol dir estar en un procés terapèutic, no? I també ja s'ha adonat dels seus automatismes, no? Que tots en tenim, eh?
Clar, i és bo conèixer-los, no? Ah, i identificar-los ràpid.
Exacte, i quan els identifiques et permet això, no? Enriure-te'n, no? De dir, uau, ja estic un altre cop amb aquesta demanda, no? O, ai, no? Ja estic un altre cop volent això, no? I saps que estàs així, per què? Doncs potser perquè estàs més cansada de lo normal o perquè estàs amb una problemàtica X, no? Són coses que es diu quan estem descentrats, eh? Llavors, quan tu estàs centrada, que vol dir que estàs això més en el teu centre, què vol dir? Pues que estàs més segura de tu mateixa, que confies més, que estàs més bé amb tu, no? No entres en aquestes dinàmiques, no? I ves un bon exemple, no? I per tant, el tema aquest del WhatsApp pot ser és una altra via, és un altre oferiment que us dono, que us ofereixo i que bé, que qui vulgui, doncs ho podeu aprofitar.
Mentre no tenim cita de nou, el mes vinent practicarem l'alegria, tant activa com passiva.
Sí, i tant.
Gràcies, doctora Aikempeto. Adéu-siau.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Thank you.
us agrada Clara Peia, aquest diumenge serà l'Auditori de Vilafranca en concert i nosaltres, com que ens agrada, la punxem. Ni al mar, així tanquem hora. Més d'aquest parany, tenit de somnis que ens van grans. Aquí tot és calma i no hi ha crits, només bombolles que entre els dits es mouen i em van seduint.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.